A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Hem d'anar enrere en el temps, bastant enrere. Beli, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Josep Maria, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Aquesta història comença, Beli.
Comença ja, deu fer 3 anys i mig, quan se'm va encarregar un llibre de l'editorial Freshman Colon sobre el modernisme a Barcelona, i buscant fotògrafs que poguessin fer, vaig començar a buscar internet. Teníem uns fotògrafs claus, vam començar a buscar internet, i casualment les millors fotografies eren d'un senyor que m'havia enviat un missatge al meu blog, i em sap que ho vaig explicar això, que em deia que les fotografies, vaig aprendre molt aquí, perquè en 3 anys han evolucionat molt les coses, i m'he adonat que robar les coses, encara que és un tema que tracto a vegades al meu blog, robar les coses no és bo d'internet, doncs que em cedia la seva foto molt amablement, però posés d'on sortia. I d'aquí vaig conèixer qui era el Josep Maria Alegre, vaig veure que era un gran fotògraf, i vaig pensar que era del duo de fotògrafs que m'acompanyen en aquest llibre, eren les millors opcions, el Josep Maria i el Ramon Manent.
En algun moment la Beli va pensar un llibre més sobre el modernisme a Barcelona?
Sí, és la primera cosa que vaig pensar quan em van proposar el llibre. Clar, també va variar molt, perquè tu sembla que hi hagi molt poc text, però clar, en 600 pàgines el text es perd. És una part bona, perquè hi ha una part considerable de text, però que qui no vulgui llegir, perquè hi ha molts llibres d'aquests que són només de difusió, que, no, que són decoratius fins i tot, que a vegades et fa gràcia i busques a les revistes de decoració si els teus llibres estan sobre la taula, perquè és una cosa que m'ha passat i ho faig, però vaig intentar sobretot que el text que apareix fos clar, fos interessant, hi haguessin unes novetats, evidentment, d'aquest moment tan estudiat, no hi poden... Sí que hi poden haver-ne, cada dia anem investigant els historiadors.
Però vols dir que tingués un sentit per ell mateix, no?
Que tingués un sentit per ell mateix, però sobretot donar protagonisme a les fotografies, perquè són magnífiques i expliquen molt bé el que jo hagués explicat en text, no cal, perquè les fotografies, moltes, i amb el Josep Maria, sobretot, també vam anar parlant a mesura que anàvem treballant i ell anava a fer-ne, jo li explicava, mira, és que detalls, sobretot, petites peces de ferro forjat, petits detalls de la paret, i clar, vam fer un llibre que tenia que començar pel pressupost, perquè en aquest moment les editorials estan molt malament i també et marquen un pressupost, et marquen maneres diferents de treballar, és a dir, vas per royalties, no vas per un sou a l'editorial, vas de freelance. Clar, nosaltres vam dir, bueno, treballaré amb fotografies d'arxiu, i us puc assegurar que quasi el 90%, tant d'en Josep Maria com del Ramon Manent, no són d'arxius, sinó són fotografies fetes expressament pel llibre.
Anem per parts. Quan a una persona li encarreguen un llibre, suposo que hi ha una il·lusió.
Boja.
2 anys després, com és percebuda aquesta il·lusió inicial?
A veure, és molt bèstia que tu treballis, perquè clar, són 3 anys més o menys, tu treballes durant tot un any i poses moltíssima feina i poses moltíssimes hores i poses molta il·lusió, perquè ja et dic que si no... No arribaries a fer un llibre quan en aquest moment tu, durant, com ara és el que et deia, anem a royalties, és a dir, vas el que cobres després segons com s'hagin venut. Aquest llibre està traduït en 12 idiomes, s'ha venut, perquè això va tot... El món editorial, no sé si la gent el coneix, però o hi ha les editorials que tenen els seus treballadors...
Per això ho pregunto, eh?
O hi ha les productores, que es diuen, que poden tenir el seu segell editorial, però editorials de tot el món. Jo, per exemple, he fet un per Evergreen, que és la filial d'art de Taschen, NetDAP, vull dir, i aquestes productores que estan a diversos llocs del món, les editorials o les grans editorials encarreguen un llibre.
D'acord.
Aquest llibre se t'encarrega tu, ja hem fet un altre pas. I aquest llibre torna a l'editorial, des de la productora torna a l'editorial, i la porten a imprimir, és a dir, no és el moment...
D'acord, o sigui, l'editorial externalitza, per dir-ho d'alguna manera, tot. La responsabilitat de la creació d'un llibre sobre el que sigui.
Sí, ells controlen i passen i ells passen un text, passen el text, passen una prova de redacció, passen les fotografies, controlen colors...
D'acord.
Ells controlen tot.
I entres però, en un engranatge...
Molt bèstia, que tu no saps on estàs. Tu ets una mínima coseta que està allà, que saps que has fet un llibre, que teòricament s'està venent en 12 idiomes a tot el món i que busques a Amazon i, evidentment, al cap de 4 dies el llibre el veus a Amazon amb 40 idiomes, amb 40 portades diferents, que dius, i jo no el tinc, jo no el tinc físicament. I, clar, també et sap greu per les persones que, vulguis o no, com a editora, enredes. Perquè, igual que jo soc, que es considera editora del llibre... I enredes a les persones com el Josep Maria, que l'enredes amb una il·lusió, la mateixa il·lusió que tinc jo, eh? No enganyes a ningú, però dius, ostres, dins d'un any tindrem un llibre preciós, el presentarem, arriba el llibre, l'ensenyes, la setmana que ve n'arriben 40.000, tal... No, arriba 2 anys i vinc, per fi aconsegueixo portar-li, que jo, fins i tot, la il·lusió de tenir-lo és una, però sobretot la il·lusió de poder-li portar a la persona... que també li has posat aquesta il·lusió.
Era la primera experiència d'en Josep Maria, també?
Sí. De fet, quan la Beli m'ho va dir, francament no m'ho creia, eh? Jo no me la creia amb la Beli, no em fiava d'ella perquè primer que no la coneixia...
I li havia robat una foto.
No, això no era robar, eh? No. Però la veritat és que clar, jo ho veia molt raro i pensava, un llibre d'aquesta categoria, jo... I, bueno, mira, les coses van anar sortint, vaig anar fent les fotos, amb ella li van agradar, ja les coneixia més o menys, algunes de les fotos ja havia entrat als meus blogs, i mira, aquí està el llibre.
I en Josep Maria feia temps que no practicava tant la fotografia com darrerament, n'ha fet sempre.
A veure, jo havia fet fotografia des dels 12 anys, que em vaig comprar la primera càmera. Aleshores vaig estar fent fotografia fins que va arribar el vídeo, fotografia i cine. Quan va arribar el vídeo, aquella instantaneïtat de tu fer una cosa i veure-la instantàniament o arribar a casa i posar la televisió i veure el que havies fet, això em va captivar. I llavors vaig deixar en un segon pla la fotografia, només la utilitzava com a fotografia familiar i era quan tenia el millor equip fotogràfic, lògic parlo, però em vaig dedicar en el vídeo. Tant em vaig dedicar que al final em vaig dedicar professionalment en el vídeo els meus últims anys de feina, no? I llavors jo sempre pensava, quan la fotografia digital s'equipari en qualitat amb la fotografia analògica, aleshores potser m'hi tornaré a dedicar. I així va ser. Quan em va semblar que hi havia una càmera, bridge, no una reflex, perquè no volia anar carregat amb càmera reflex mai més a la vida, ja havia anat prou carregat, vaig comprar una bridge, em va agradar, vaig posar-me a treballar.
Parèntesi, què és una bridge, Josep Maria, perquè tothom ens entengui?
Una bridge és una càmera tipus reflex, però que no és reflex.
D'acord.
Té les formes d'una reflex, però l'objectiu no és intercanviable.
D'acord.
Aleshores, tenen un sensor d'imatge molt més petit, que dona una certa qualitat també, bastanta qualitat dona, però el problema que on te fallen totes les bridges compactes és amb la llum. Quan hi ha poca llum, que has de pujar la sensibilitat, aquests petits sensors no donen lo suficient, no? Aleshores, clar, una càmera reflex dona molt més i al final hi ha hagut de caure amb la reflex.
D'acord, però de primer, l'avantatge de la comoditat de poder dur una càmera per tot arreu...
Sí, d'anar només una càmera sense res més, portar una bateria de recanvi i una targeta a la butxaca i no tenies que portar absolutament res més. I això va ser el que em va agradar més, no?
D'acord, per tant, en Josep Maria va recuperar aquells coneixements i l'afició que ja tenia.
I totes les idees que havia anat tenint i no tenia càmera per fer-les, i en aquell moment va haver-hi un moment que totes aquelles idees les vaig poder tornar a plasmar en fotografia digital sense passar per laboratori, però treballant des d'ordinador, que també dintre de tot és una espècie de laboratori.
D'acord, i això anar prenent una dimensió ara important,
tant,
eh?
Sí. Cada vegada faig més de fotos. Tingues en compte que l'última càmera que em vaig comprar fa més o menys un any i mig i vaig per les 62.000 fotos. O sigui que...
Allò que mai s'hagués pogut pensar algú analògic, de cap manera. Eh?
Jo recordo, per exemple, la vegada que vaig fer més fotos va ser quan va venir Ray Charles aquí a Sitges, que portava 3 càmeres amb 3 objectius diferents, llavors no hi havia zooms o quasi no es veien, i portava 3 càmeres amb 3 objectius diferents i vaig fer 10 rotllos i em vaig esperar... A la segona part, que van dir que n'hi hauria una altra, em vaig esperar a la segona part per fer la màxima quantitat de fotografies. No hi va haver segona part i em vaig quedar amb 10 rotllos. Però és la màxima la màxima quantitat que havia fet amb analògic. I per aprofitar un dia que va venir un personatge com en Rachels. No?
Del modernisme se n'han fet un munt de fotos, sí, dels edificis modernistes, de la decoració, dels interiors, en fi, de 50.000 coses. Com s'aborda un encàrrec d'aquests? I per on es comença, per on es segueix?
Jo ja tenia bastanta cosa de Gaudí feta. Mira, vam visitar la Sagrada Família, la meva dona i jo, i a partir de llavors vam anar visitant coses de Gaudí i vaig decidir fer un bloc sobre Gaudí. Ja en tenia un sobre Sitges i vaig decidir fer-ne un altre. I aquest bloc potser m'ha anat obligant, o em va anar obligant, a anar visitant més coses de Gaudí i fent més coses. Uh-huh. I clar, aleshores, a veure, Gaudí no te l'acabes mai. En cap edifici de Gaudí te'l pots acabar. De la quantitat de detalls que té, és impressionant. Cada vegada que vaig amb algun edifici d'aquests, descobreixo moltíssimes coses noves. Llavors, clar, per anar alimentant el bloc, doncs, vaig visitant, ara em dedico a, jo què sé, als exteriors, ara em dedico als interiors amb detall, ara em dedico als interiors amb panoràmiques, etc, per mostrar a la gent més o menys el que és això, no?
Hi ha, suposo, una visió diferent de la fotografia aplicada a un bloc, aplicada a un llibre, perquè es poden fer algunes coses en un bloc que no es poden fer o que costa molt d'imaginar en un llibre?
A veure, clar, evidentment, o sigui, amb un bloc i cap tot el que en tu et sembli
que val la pena,
bé, no? En un llibre hi ha moltes coses que no les pots fer. Per exemple, una distorsió d'una foto no la pots posar en un llibre. Ara Babeli em matarà, però la contraportada d'aquestes està editada. Sí, la contraportada aquesta, el que hi ha és que sortia l'edifici de Servicio Estación per darrere i la vaig retallar tota i la vaig treure.
Però això és una de les coses que els va agradar amb els editors. Perquè, clar, quan jo vaig proposar el llibre, els fotògrafs del llibre, tenia un fotògraf que és de renom, com és el Ramon Manent, no van discutir-m'ho. Amb el Josep Maria no em van discutir, però amb ells, tot i que estaven molt contents amb el de Ramon, això, però els hi va encantar. Per què? Perquè les editava. Perquè els colors...
Editar vol dir que les retocaves, perquè tothom ens entengui també, Josep Maria, que les retocaves.
Treu coses que sobren.
Treu coses que sobren. Que afecten a la bellesa, a l'estètica de la fotografia.
Clar, finalment és un llibre estètic. Tu tries la portada, mira, vam triar-lo abans del Cas Palau, vam tenir molta sort.
A veure, i evidentment quan es va fer la Casa Batlló, el Servicio Estación no hi era. O sigui que es pot permetre un aquest luxe sense...
A més, hi ha una cosa que jo sempre tinc, o sigui, tinc una obsessió, que és deixar amb arquitectura els edificis ben rectes, que no se'm caiguin.
Una de les principals... dificultats que hi ha.
Exactament. Això abans amb analògic es feia amb uns objectius especials, amb objectius descentrables, però que eren super, encara segueixen sent supercars. Un objectiu d'un 24 mm de Canon et pot costar 2.500 euros. Avui dia amb el Photoshop ho tens molt fàcil. O sigui, perquè corregeixes la perspectiva i ja està, ja tens... Però a mi el que no m'agrada mai és veure les fotos d'aquestes que veus de vegades amb aquestes edificis que sembla que et caiguin. Això potser te'n vas a Nova York i no hi ha més remei que aixecar...
I perquè no hi ha prou perspectiva, no hi ha prou espai, no?
Però amb un edifici on te'l puguis treballar i que et quedi ben quadrat, ben de formes, jo no... No, a veure, i quan treballes amb analògic això pràcticament no ho pots fer, això ha de ser en digital per fer-ho.
Tornem a fer un encaix aquí. Per què ha de servir el retoc, Josep Maria? En fotografia com aquesta, per què ha de servir?
En fotografia com aquesta? Doncs per deixar una foto ben arreglada i ben guapa, o sigui, perquè entri pels ulls, però no enganyar la gent, o sigui, de fet, un retoc. Una edició d'una foto no és un retoc. És un revelat, es pot dir que és un revelat. No. Avui dia treballes amb sistema RAW, que és un sistema que després l'has de revelar, l'has de retocar, o l'has d'editar, no retocar, editar amb programes especials per extreure-li el màxim partit a la foto.
D'acord.
Perquè les càmeres no són capaces de donar-te tota la gamma dinàmica que té una foto.
O sigui, gairebé estaríem parlant de polir una foto.
Exactament.
Mira, més que de putinejar una foto.
Últimament treballo molt amb HDR, però amb un HDR molt sutil, no aquells tan exagerats que havia fet jo abans també i que es feien abans. Treballar amb un HDR és fer tres fotos de cada element. O sigui, jo me'n vaig a, faig una foto, per exemple, a la punta, i faig tres fotos.
D'acord.
Una foto...
Exactament idèntiques.
Idèntiques. A veure, puc anar amb trípode o sense trípode, perquè després els programes se n'encarreguen de posar-les a la llista.
D'acord, però es tractaria de fer el mateix motiu
tres vegades. Una vegada amb l'exposició que et dona la càmera, una altra amb menys exposició de la compte i l'altra amb més exposició de la compte.
Això que feien també molts fotògrafs abans, que ho feien també per encertar, per dir-ho així, si vull anar a la segura, baixo una mica, pujo una mica i deixo
però,
la vida.
Però aleshores el que fas després és ajuntar les tres les fotos, posar-les en registre, i per exemple, on hi ha un blanc que et surt cremat, com que tens una foto que te queda més fosca, aquell blanc ja no el tens cremat. Les ombres, les negres, en comptes de quedar uns negres empastats, et queda un negre amb detall, que veus fins i tot l'últim detall no són des d'un negre pur fins a un blanc pur, però hi ha una gamma molt més ampla.
O sigui que
de tons.
D'alguna manera crees la foto perfecta.
Sí,
a partir de...
Si no perfecte, molt millor
que hagués estat una única instantània.
Exactament.
D'acord. I això, en algunes de les fotografies d'aquest llibre,
S'ha fet servir? Es va fer servir amb algunes, però encara no ho utilitzàvem massa aquest.
També deu ser un procés bastant esgotador, això, no? Plantejar tres fotografies, agafar tres fotografies,
clar,
aconseguir...
Mira, es pot dir que cada fotografia pot portar uns 20 minuts de feina. De 20 minuts fins a hores, perquè hi ha fotografies que necessiten hores perquè et quedin bé. L'edició de la foto de vegades necessita hores.
La Beli va fer una llista d'edificis que s'havien de fotografiar, que formarien part d'aquest llibre, etc.
Sí, vaig fer una llista intentant que... Hi ha els típics, els que tothom busca en aquest llibre de modernisme.
Els que hi han de ser, vaja.
Els que hi han de ser, però també altres que vas passejant per Barcelona i et sobten. Et sobten i no saps... de qui són, no tens informació sobre... o no entres, també a vegades... El que és important també a Barcelona, que és molt oberta, una ciutat molt oberta, és que pots entrar, com a mínim, als vestíbuls d'aquestes cases.
Menys a la casa Calvet.
Menys a la casa Calvet, que el llibre l'hem posat molt poc, també, perquè no ens deixen entrar. Clar, la casa... Aquestes cases estan reconegudes, també, estan tan fotografiades que arriba un moment que més val donar a conèixer un altre modernisme, uns altres arquitectes. És que Barcelona està ple d'edificis preciosos, ple d'edificis d'arquitectes que no són reconeguts, que jo crec que s'han d'anar estudiant, com aquí passa tot arreu.
I es podia fer valer més o menys aquesta reivindicació del modernisme no tan conegut en un llibre que vol directament apel·lar?
Jo vaig explicar. Sí. Vaig explicar l'obsessió era Gaudí, que salga Gaudí,
de
veritat. A més, un alemany em deia que salga Gaudí, saldrà Gaudí. Ha sortit Gaudí, surt...
Sí, inclús en alguna traducció, en comptes de posar modernisme, posa Gaudí.
A l'italiana, no? A la italiana han posat... Clar, aquests llibres es venen a altres editorials, com explicàvem, i posen la portada que volen. Jo vaig triar... No ben bé, jo em feia il·lusió que tingués la portada o la contraportada, perquè les dues les trobo igual de boniques.
Sí.
Jo els hi vaig proposar les dues fotografies i ells van editar. La portada i el disseny de la portada la decideix l'editor.
D'acord.
És un tema publicitari, és un tema per vendre els llibres.
És un tema que s'entén que depassa l'encàrrec
de... Jo sí que li vaig proposar dos,
sí,
un de cada un, els hi vaig dir claríssim, jo no vull dos... Em van dir que perfecte, i ells van triar aquesta portada, que surt el Palau de la Música per davant i la casa Batlló per darrere.
Surt la lluerna del Palau de la Música, aquesta lluerna invertida tan sensacional.
Sí, sí. Ells van estar jugant també amb com posar les... Però fa gràcia això, sí, que l'italià van posar Gaudí i et sobta perquè tens un altre llibre.
Però és a dir, es va poder afegir a la llista d'interessos el de la pròpia Beli de dir, bé, també m'agradaria poder parlar, poder ensenyar alguna cosa que no tingui a veure amb el modernisme més mediàtic,
si
més
no,
tòpic...
No em van retirar,
més...
I si t'hi fixes, al final del llibre faig dos o tres només projectes que ja evolucionen cap al noucentisme, perquè quan explico, en el text que explico, parlo una mica de l'evolució del noucentisme i la importància d'aquest nou moviment que apareixia després del modernisme. El llibre també el vaig voler completar perquè no fos només d'arquitectura, que era una cosa que això és una cosa diferent del llibre, és que explico els inicis del modernisme, és a dir, en un llibre sobre modernisme parlo de Sitges, potser també és xovinisme, però jo tenia que parlar de Sitges perquè és la història i teníem que parlar del Cau Ferrat, i igual que parlo al final del noucentisme, com tinc que parlar de totes les arts aplicades, com la joieria, perquè també teníem que aprofitar el que teníem. I el Ramon Manent té unes fotos precioses que va fer el llibre del Mas Riera, i té unes fotos precioses de joieria.
Mm-hmm. Sí, davant de les joies de Mas Riera, digues
que
no.
Que t'hi quedes enganxada quan les obres, tot el que és moble, ceràmica, vidre, clar, és parlar de pintura, escultura, una mica al final és una mica com un apèndix de que el modernisme anava més enllà, evidentment, de l'arquitectura, que és el que ha donat nom a Barcelona, el que podem veure.
I hi havia llibertat absoluta de poder escollir temes, de poder escollir, de poder desenvolupar el text com la Beli volgués?
Total. Això és a dir, en aquests llibres ara ets editor. Tu et donen un pressupost, et donen un tema, et donen,
i fes
el
vulguis.
Que vulguis. Sí que els hi has de passar.
Vulguis,
no, evidentment, els hi passes. Al principi em van demanar el modernisme a Catalunya, pel pressupost que teníem i el temps, que després hagués pogut estar-me 2 anys més, però vull dir, pel temps, no, perquè s'ha anat venent. Això és la mania que tinc jo, que no s'ha vengut aquí, allà fora, en seguida es va començar a vendre, però em van dir modernisme a Catalunya i jo els hi vaig fer un esquema explicant-li que creia que era molt bèstia el tema que em demanaven per un llibre
que era d'una ambició,
d'aquest pressupost, que clar, no ens podíem deixar. Després em van dir el barcelonès, clar, ells, jo crec que els interessava una mica també, o tot el que fos la comarca, la província de Barcelona. I al final jo els vaig dir, mira, centrem-nos en el modernisme a Barcelona, els hi vaig ensenyar les fotos que tenia, la quantitat de material amb el que podíem treballar, ho van entendre i a partir d'aquí, llibertat total.
Mm-hmm. Com s'escullen les fotos d'entre tantes fotos?
A veure, jo...
Clar, no sé fins a quin punt arriba un moment que la vista
saps,
ja diu...
Sí, saps què passa? Jo vaig mirant, clar, vaig mirant i vaig apartant amb una altra, amb una carpeta, les fotos que a mi m'agraden, vaig fer una tria, no? Una criba, no? I després d'aquelles fotos en faig una altra i me'n queden, per exemple, d'una sessió fotogràfica, igual n'hi he fet 600 i me'n queden 30 o 40. I llavors aquestes 30 o 40 les edito i ja les tinc. Però, bueno, aquest és el criteri que tinc avui. Igual demà m'aixeco d'una altra manera i tinc un altre criteri. I fotos que les he deixat en un racó m'agraden més que les que he fet. O sigui que les fotos que jo tinc, que les guardo totes, excepte les que tècnicament han quedat malament, com desenfoc,
ja,
etcètera, però les guardo totes i de vegades em dono una volta per aquell arxiu de fa 3-4 anys i veig fotos que són magnífiques, que en aquest moment es troben magnífiques i que en el,
que
seu,
en el
moment,
seu moment no van.
Deixen en un racó.
Perquè quan la Beli li passa la llista amb en Josep Maria, li diu Josep
no,
Maria...
No, bueno, a veure, aquell estiu em vaig dedicar a anar per Barcelona i anar a l'Hospital de Sant Pau, per exemple, a la Casa Maller, coses que ja no tenien res que veure amb en Gaudí, però que eren coses de modernisme, i em vaig dedicar a anar fent coses, i llavors, a part de coses que ella em va dir, però jo ja li vaig entregar tot el que jo tenia d'altres històries que havia anat fent, no? O sigui, bueno...
O sigui que ja hi havia un gruix important
que es podia utilitzar. Sí, llavors, jo el que feia era pentinar completament, anava a la Casa en Maller i la pentinava, diguéssim, tota la façana la tinc, però potser hi ha 300 fotos diferents. No? O sigui, cada detall fet, o sigui, cada detall està fet de la...
En l'anecdotari es pot entrar dins de les cases on diu, escolti'm, jo tinc un encàrrec, sóc fotògraf, vinc...
Jo és que tampoc no m'hi he dedicat massa. Més d'una vegada m'han fet fora de les cases. Per exemple, a la Casa Calvet vaig voler entrar a fer el vestíbul perquè és preciós, va sortir el porter i em va dir que no. Ho entenc perfectament, perquè igual com jo hi deuen haver 200.000 persones cada dia, sobretot japonesos, però 200.000 persones cada dia que ho intentarien, i allò seria un no viure, i ho entenc perfectament. I d'un altre lloc que em van fer fora va ser de... Vaig anar a fer el col·legi de Santa Teresa, al carrer Ganduxer, vaig fer els exteriors, vaig veure la porta oberta i em vaig colar al jardí. I vaig fer fotos al jardí fins que un... fora! Un minut, fora, vale, passi-ho bé, ja les tenia fetes. I aleshores, de totes maneres, després vaig tenir l'ocasió de visitar-la a l'interior. I aleshores tinc l'interior...
Aquell passadís dels arcs, etcètera.
Tot preciós, sí, ho tinc fotografiat.
D'acord, en general, però, hi ha una bona predisposició?
Tot depèn.
O s'ha d'anar amb bastanta prudència?
Tot depèn, hi ha llocs que vas i no et deixen fer fotos, o sigui, que la visites... pagues per la visita i no et deixen fer fotos. Com, per exemple, em vaig trobar a Astorga, en el Palau Episcopal. Allà no et deixen fer fotos. A baix al vestíbul sí que te'n deixen fer, però no et deixen fer fotos. Jo, clar, jo portava la bridge, penjada al costat, i anava fent fotos amb una compacta. Les vaig fer, o sigui, tinc tot el Palau Episcopal fotografiat amb una compacta. Clar, de totes maneres, aquestes fotos, si mai s'han de publicar, aquestes fotos...
Sí que es poden publicar.
Es poden publicar. Bueno. Doncs ja estan fetes.
No, perquè et sobten, aquestes coses et sobten. De la casa Batlló, que està oberta, que es,
sí,
pot,
no.
Es pot fotografiar i es pot... Ho intenten. Una carta de cobrar-te els royalties. Escolta,
sí, no,
perdona.
No, però la casa Batlló, per exemple, quan compres entrada, ja posa que no es pot fotografiar professionalment.
Això seria un altre debat, eh?
Sí, és un debat molt gran.
Perquè això de no es pot fotografiar professionalment. Vaja, entenem per interessos professionals...
Suposo que això, el professional pot fotografiar igualment, però sempre que pagui.
Exacte.
Entens?
Exacte. I com si l'entrada a la casa Batlló fos una entrada de pa sucat, que no ho és.
L'altre dia, a Bellesguard, vaig poder entrar... amb un grup i vaig fotografiar, vaig fer moltes fotos, i a la sortida una senyora que devia ser una de les propietàries diu: escolti'm, que és professional vostè? Dic: no, sóc amateur. Diu: ah, diu, perquè això no es pot fotografiar professionalment, eh? Diu: aquestes fotos tenen un copyright, eh? Dic: sí, dona, sí, no es preocupi, que jo les tinc per mi perquè m'agrada molt gaudir i tal. Ja està. Però m'ho va dir, m'ho va avisar aquella senyora.
D'acord, això no passa amb els textos, o sí?
Bueno, els textos és un tema que en aquests moments...
Perquè en les fotos no acabaríem, eh? Preguntaríem a en Josep Maria, esclar, quan es penja una fotografia a internet, i partint d'aquesta experiència de la Bèlica, deia robar, i segurament qui agafa fotografies de blogs que estan oberts no pensen que està robant, pensen que agafa, això sí, perquè evidentment la foto s'agafa...
No, hi ha dues maneres.
Però hi ha
la manera que ho fas perquè vols il·lustrar un blog, perquè és que el món dels blogs jo crec que ens està canviant a tots, també. A mi, com a historiadora, m'està canviant moltíssim perquè puc publicar tot el que investigo, a vegades...
Jo pregunto un perdó pel valor o la valorització de la feina feta.
Clar,
perquè
clar.
És allò que dèiem, bé, en Josep Maria ens deia, una fotografia porta un temps.
Sí.
En general,
sí,
no podem dir que en fem moltes cada moment.
Qui
no?
Penja una foto a internet ja sap a què s'arrisca i ja sap què li passarà.
Però tu tens un copyright,
sí,
i es pot copiar.
Sí,
el que
sí.
No pot ser és... A mi m'està passant ara amb un llibre que és a les històries del Palau Robert que ha editat la Generalitat de Catalunya. A mi se'm va fer un encàrrec, coses que passen, no firmes el contracte, no entenen que hi ha un estudi i que necessites, no, aquests timings que et marca aquesta editorial... Es trenca el contracte, però jo ja havia passat el primer estudi tot. Clar, te n'enteres que aquest estudi meu firmat per mi està corrent per alguns despatxos. Clar, què fas? Publiques el blog amb copyright, perquè el blog és copyright. M'he anat i després el que s'ha de fer sempre és portar-lo a registre a la Generalitat, a registre de propietat intel·lectual. Tens ja propietat. Però clar, el que... És molt fàcil de solucionar-ho, és quan et agafen un llibre i te'l copien o agafen la informació teva.
Allò que tan sovint es diu que te la metrallen, vaja.
Sí, amb les mateixes frases, els mateixos continguts, les mateixes paraules, que és copiar i pegar, o no, perquè ja s'han encarregat
anar barrejant. De dissimular.
Però com a mínim, amb el món, ara ja m'he informat, i com a mínim has de posar on ho has tret, d'en quin bloc. A la bibliografia, ara les bibliografies ens hem d'acostumar, de dir, les fonts bibliogràfiques i documentals s'ha de posar procedència, bloc tal, publicat dia tal, mirat dia qual. Uh-huh. Ja està, és com editat dia tal a Barcelona, no?
Però això bé, li fa 10 anys, 15 o 20, tothom ho tenia molt entès.
Però ara ja no.
Ara ja no.
No, sembla que no.
Que quan un agafava algun contingut d'un determinat lloc, d'una determinada font, deia, això és d'aquí, correspon a aquest senyor, jo ho he tret d'aquí. Sí. Vaja,
a mi no em preocupa que algú m'agafi una foto sempre que posi la seva procedència, o com a mínim que es vegi la signatura. Jo m'he trobat amb gent que han esborrat, han retallat la foto
per baix,
per la signatura, i han posat la seva, per exemple, i estan publicades per ahí. I clar, són coses que llavors sí que t'emprenyen. No?
No costa ara, res, és un respecte a les persones.
Qui no agafi res d'internet, que aixequi la mà.
Totalment.
Perquè, a veure, jo sóc el primer, eh? Jo sóc el primer que agafo coses d'internet.
Hi ha coses que evidentment agraden a molta gent, valen molt la pena, que hi ha gent que penja coses precisament per això, pel gaudi de tothom. Com
clar,
és
que quan tu penges, vaja, és perquè no t'ho vols quedar tu, vols que tothom ho sàpiga,
pugui compartir.
Que tothom
comparteixes
els teus estudis, el que has descobert i que et fa il·lusió no tenir-ho tu, perquè no serveix per res, però com a mínim i més amb temes, jo crec, ja de tema professional, perquè vulguis o no, és un llibre digital que es descarrega i tot el que vulguis, però si poses una bibliografia amplíssima per no posar la persona d'on t'ho has tret, és que ja no els hi costa res posar criticar, punt, blog, Isabel Artigas, blog, criticar, ja està, és que clar, es salven clar, de tot. Clar. És el que em deies tu, posa el meu nom, ja està, posa les 20 vegades que vulguis.
Això passa d'una forma habitual?
A mi m'ha passat algunes vegades, mira, ha passat, però no pots acusar-ho, perquè no ho saps. Jo, per exemple, he fet una cosa de l'Ismael Smith, ho vaig fer aquí a Sitges, i quan es va fer l'exposició de l'Ismael Smith va aparèixer un plafó explicatiu sobre la relació d'Ismael Smith i Sitges. Que casualment era igual que el que jo havia publicat al meu blog amb gran... Bueno, potser és que en aquests moments jo dic, clar, jo poso d'on he tret totes les fonts. Jo sóc molt tonta i vaig explicant. Tal dia em vaig trobar tal, vaig buscar a La Vanguardia, a l'Hemeroteca, tal... Sí, però allà no posava bibliografia. No costava res. No costava res. O si no ho han tret de mi, poseu bibliografia. Més que res, perquè després, és el que jo explicava l'altre dia, també tornem al blog... Segueixo investigant, jo publico però segueixo, i un dia trobes una altra informació i una altra informació que et desmenteixen
allò
coses
que vas publicant,
que jo he publicat al blog. Per sort, els blogs es modifiquen i pots canviar. Clar, si tu en aquell... Clar, ara la que queden, els que posen o que t'han copiat sense modificació queda malament allà, i la informació bona queda al blog. Si tu, o bona o modificada, si tu poses d'on t'ho has tret
i la data,
sempre hi vas... I d'aquí vas a l'altre i dius, mira, ho han modificat, perquè ja poses, hem modificat un... Però clar, vas veient que hi ha coses. També a La Vanguardia va ser un molt bon dia que aquest noi que posa aquestes grans cases que es venen els diumenges.
Sí, sí.
Era en castellà, encara no havia sortit La Vanguardia en català.
I de les quals en alguna ocasió han sortit de Sitgetana. No
bastantes, sí. Me'n recordo que era la casa del Casimiro Bernils, i vaig començar a llegir i pensava, mira, aquest noi escriu igual que jo. Quina gràcia, quina gràcia, però en castellà. Mira quina gràcia, clar, al final dic, però és que aquest noi no ho entenc, vaig anar al meu blog, la casa que Casino Miguel Bernils, això, és que eren les mateixes frases, perquè jo també tinc una manera molt... Vull que sigui, que has explicat tots la documentació, però també vull que sigui una mica més d'una lectura...
O sigui, que era molt fàcil reconèixer qui era...
Clar, però bueno, sempre queda, però és aquestes coses que és important, dit on t'ho has tret. Important perquè tu et salves quan ho treus, i també ajudes a les altres persones a difondre els estudis i les feines i les fotografies que fan.
Quantes fotos hi ha aquí, Josep Maria, més o menys?
Unes 600, de les quals 200 i bastantes són meves.
Jo crec que 50-50, 300,
sí, quasi,
300.
Quasi.
També hi ha fotos en blanc i negre antigues, per comparar una mica, que era el trencar. Era una cosa que amb els alemans això primer no els hi va agradar, va ser l'única cosa...
El què, el blanc i negre?
El posar fotografies antigues. En els projectes que jo trobés, buscar fotografies antigues per demostrar. Però després, un cop, van veure que la meva idea, els hi va encantar, i fins i tot me'n feien buscar més idees, ara ja no tenim temps. Vull dir, ho és anar-los proposant coses i lluitar pel tu que creus. Jo crec que quedarà molt bé, jo crec que vull que poseu les fotografies antigues i no baixar. I quan ho veuen, quan ho fas amb il·lusió i que saps que la cosa sortirà bé... Bueno, bé, al cap de dos anys, però sortirà.
Què és el blanc i negre en fotografia digital? És una... I si se'n fa molt, si no en fa... Què és?
Mira, fotografia digital, jo no recomano mai treballar en blanc i negre, fer foto en blanc i negre. Mira, si tu, a les càmeres, totes les càmeres tenen
una opció de
posar blanc i negre. Però si tu fas una foto en blanc i negre, mai la tindràs en color. Si tu fas una foto en color, la pots convertir en blanc i negre i sempre tindràs de blanc i negre de color. Per tant, jo sempre treballo amb color. I si alguna vegada m'interessa, doncs aleshores la converteixo en blanc i negre, en viratges sèpies, viratges com vulguis, però o fas tot en blanc i negre, menys un detall en color, etc. Això ja està molt vist i ara ja no es porta. Però la fotografia... I és molt, però molt difícil... que una fotografia et quedi bé en blanc i negre, en digital, molt difícil. Així com feies foto en blanc i negre, la revelaves i ja estava, en digital és molt complicat que surti bé una fotografia.
Perquè
la gamma de grisos no és la mateixa que amb analògic.
O sigui que estem en el
costa
mateix.
Costa molt. I sobretot, fas una foto en blanc i negre, treballes amb 16 bits, i en quan la converteixes en 8 bits, tingues en compte que només té 256 tonos de gris, des d'un blanc mm-hmm. fins a un negre només hi ha 256.
I això no és res.
Clar, tu fas una foto amb 16 bits que està meravellosa i quan la converteixes et canvia totalment. No s'assembla en res. Uh-huh. I aleshores, si veus una cosa per penjar-la a internet que ha de ser en 8 bits i ha de ser un tamany unes mides de 1.000 píxels per alguna cosa, doncs aleshores aquestes fotos perden moltíssim.
Quantes persones hauran estat decepcionades de voler imprimir una fotografia que havien agafat tot allò i diuen, això ha quedat, quin desastre. No?
I la impressió en color també és també? Bastant complicada. La impressió en color és bastant complicada.
S'ha notat aquí? Quan has vist les fotos al llibre?
Home, clar, es nota. I suposo que si en comptes de ser el paper aquest mate hagués sigut brillant, potser haurien destacat una miqueta més, però sí que es nota, evidentment. D'acord. Una cosa és veure'l amb una síntesi additiva amb un televisor i l'altra és veure en síntesi subtractiva aquí amb una cosa impresa. Canvia totalment.
Us vaig tirar tot un professional. Jo cada vegada que m'escolto, bueno, en farem més de projectes. El tinc raptat, el Prado, el vaig trucant per tot ja.
A cost zero.
Perquè això
és simplement per afició, Josep Maria?
Jo hauria pagat per fer un llibre d'aquests. A mi, si m'ofereixen fer aquell llibre i em demanen diners, jo pago per fer aquest llibre.
Em fa un greu a mi, això.
Bueno, no, a veure, és que...
Bueno, jo tampoc he cobrat, jo estic amb...
No, però jo ho dic perquè, a veure, això per mi és un orgull.
Ja, però a mi em sap greu.
Entens? Bueno. O sigui, jo no, mai a la vida m'hauria pensat fer un llibre i menys aquest... un llibre com aquest,
d'aquesta
ambició. Mai a la vida m'hauria pensat, no? Però bueno, mira, ha sortit així. Doncs,
per què ha estat aquest llibre esperant-se un any i mig?
A veure, aquest llibre ara, quan ha vingut des de Xina, ha vingut amb un container, perquè la crisi fa que editis a Xina, els llibres des de Xina mateix es distribueixen a tot el món. Aha. Les distribuïdores...
O sigui, que aquest llibre amb 12 idiomes...
Està a Xina.
S'ha imprès tot a Xina. I de Xina surt per tot el món.
A tot el món. Jo, per exemple, quan van venir els Diring aquí els hi volia regalar un i no vaig poder, però ells mateixos em van trucar a la Universitat de Chicago on tenim. Clar, és més fàcil trucar a la Universitat de Chicago i dir-los deixeu-los-hi 4 a casa seva, que és el que vaig fer, gràcies, Aha. pagat. Aquí no hi havia manera. Ara... per problemes de que no hi havia manera de cobrar, el llibre no arribava a Espanya, sé que s'estan venent, perquè jo sé que ja s'emporten, bueno, sí. 8.000 venuts per tot el món, la solució era, jo vull els llibres, jo vull que els llibres estiguin aquí, porteu-los, ja me n'encarregaré jo, els distribuiré jo, al final fas tot, fas de distribuïdor, vens els llibres, mm-hmm. perquè és el que dic, és un llibre en el que hi hem posat moltíssima il·lusió, en el que crec que val la pena que no estigui en un container a Xina el de l'idioma espanyol, i val la pena que qui el vulgui... És que quan veus com és el llibre i penses que no ha estat aquí, et sap un greu horrorós. Aha, i ara és això.
Per poc que el vegin, allò que els deia, aquella sensació de dir...
Quin llibre, clar.
Exacte, perquè és aquesta la sensació que respira el llibre, eh? És allò, quin llibre en molts aspectes.
I quan el tens a la mà només amb el pes...
3-4 diu 3-800. Peso a mi mateix com un dels meus fills, quan va néixer i és el quart.
Però 600 pàgines, plenes de fotografies amb el text, especialment, és a dir, no allò del text de pam-pam, copiar, pegar, tal, sinó un text ideat expressament per això.
Maquetat, que és important, una de les coses que jo vaig... L'úniques també de les coses que vaig demanar és que volia estar al costat del maquetador. Perquè, clar, quan veus que les coses van tan ràpid, canvies les fotos i ells... No, jo volia estar al costat del maquetador...
Penses, aquí passarà una desgràcia com no...
No, però com a mínim que tinguin una lògica les fotos, que es vagin posant no per estètica, sinó uh-huh. també amb una lectura, amb una lectura amb el text, una lectura amb els altres projectes que has anat publicant dins d'aquest mateix llibre, i per això jo crec que també és una de les coses bones, perquè les fotos les tractes amb més carinyo, les vas posant que no caigui una foto al costat de l'altra, que els colors no es matin... Jo crec que és que les fotos són tan xules que, uh-huh. que és un molt bon llibre.
El llibre es pot trobar ja aquí a Sitges, Beli?
Sí, el tenen a l'Abel, al Llorenç, ja el anirem distribuint allà els diaris del carrer Parellades, s'anirà distribuint, ara es començarà a distribuir a Barcelona, el que passa que és això, s'ha de buscar distribuïdors... Uh-huh.
Que això és una altra guerra, eh?
És una altra guerra que ja ho anirem fent, i si no també es poden posar en contacte amb nosaltres uh-huh. i nosaltres ja els hi encarreguem que arribin.
Preu 40 euros?
40 euros, sí, sí.
Paga la pena, no?
Jo crec que és molt bonic, no ho sé, sí.
Amb ganes de seguir fent coses?
Sí, moltes, sí. Seguim fent moltes coses.
Ganes jo vaig fent, eh? Jo vaig
no, no, ja,
encara
ja,
que no m'ho
ja
demani, vaig fent.
No, jo vaig fent projectes. Ja, és que vaig deixant passos, perquè ara ve l'estudi del Prado. Em pots fer les fotos del... Clar, quin millor que les fotos del Prado, que ara sembla que tinguem un teatre magnífic, amb les seves fotos, que no cal restauració. No, són les seves fotos. Has d'anar allà a la Diputació i dir, no, és que les fotos...
Aquesta sí que vaig fer servir l'HDR.
Les fotografies del Prado, eh? Sí. I sí que és cert que se les mira un i pensa...
No està tan malament.
No està tan malament.
Que sí? Pues clar, això ens va malament, perquè portes a les institucions i diuen, però si és preciós, no, la foto és preciós.
D'acord, allò que ens deia en Josep Maria, eh? La capacitat que té la fotografia de fer valer allò més vell del que ens entrava. Eh? Beli, gràcies, Josep Maria, gràcies. Felicitats pel llibre.
Gràcies.
Són les 12. Ara hi tornem, que va ser un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.